Repassem ara les qüestions més destacades d'aquest matí de divendres. Comença l'operació arribada de Setmana Santa als aeroports de les Balears amb l'arrencada de les vacances escolars a moltes comunitats autònomes. Fins a la segona festa de Pasqua s'han programat 10.000 vols. Són un 14% manco que l'any passat. Avui a l'aeroport de Palma, a més, reobre de manera parcial el mòdul D, on normalment operen les connexions amb la península. Estava tancat des del mes de novembre passat i s'hi fa una reforma del sostre. Allà s'hi troba la nostra companya, Cristina Bausà. Cristina, bon dia.
Bon dia, idò. El mòdul D s'han canviat el sistema de climatització i il·luminació per altres de més eficients i avui també acaben la segona fase de les obres a la planta de facturació on s'han renovat les oficines de les aerolínies, tot i que hem de dir que la majoria d'aquestes encara estan tancades. Recordem que fa mesos que l'aeroport de Son Sant Joan està en obres i és una cosa que molesta els passatgers.
Ja era hora que acabessin, sí. Jo havia hi cada dues setmanes i això és un caos.
Hombre, ja és hora perquè vulguis o no venir aquí a trobar-te amb obres i tal, pues ja era un poquet hora. Ja fa temps de totes maneres que no vam passar a aeroport, però bueno, ja era hora també.
Es preveu que les obres acabin aquest 2026, però la part de les obres visibles pels passatgers estarà finalitzada durant aquest estiu.
I acabem de conèixer una dada econòmica important. L'Institut Nacional d'Estadística acaba de publicar la xifra d'inflació corresponent al mes de març i és la primera que coneixem d'ençà de l'inici fa gairebé un mes de la guerra a l'Orient Mitjà.
I l'efecte d'aquest conflicte ja es nota a la inflació, perquè, atenció, puja un 3,3%. Aquesta dada avançada de l'IPC, els preus pugen un 3,3% en comparació amb el març del 2026. I això és un increment d'inflació important, perquè al febrer la inflació interanual es situava en el 2,3%. Per tant, puja un punt en només un mes.
Precisament sobre inflació, n'ha parlat fa uns minuts a l'informatiu matí. El catedràtic emèrit d'Economia a la Universitat Pompeu Fabra, Guillem López Casas Noves, assegura que si la inflació puja d'acord amb el preu de l'energia, hi podria haver una pujada dels tipus d'interès per part del Banc Central Europeu.
Hi ha un repunt inflacionista. Espanya ja sempre està per sobre de la mitjana de la inflació de la Unió Europea. I el tipus d'interès que fixa el Banc Central Europeu, que de moment no l'ha mogut, segueix un poc el que té la Reserva Federal, de mantenir-lo constant. En aquests moments hi ha ja moviments.
I a mig d'aquesta situació, el Consell de Govern aprovarà avui el seu pla de xoc per pal·liar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà.
La presidenta Marga Proens ja ha avançat que inclourà tant rebaixes fiscals com ajudes directes. El govern es reuneix avui també a l'hora baixa amb patronals, sindicats i sectors afectats per presentar-los les mesures.
I just en plena gestió dels efectes econòmics de la guerra i l'endemà de la convalidació al Congrés dels Diputats del conjunt de mesures presentades pel govern espanyol avui, el nou vicepresident primer Carlos Cuerpo i el nou ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, prometen els càrrecs davant el rei.
Això després de la remodelació del gabinet de Pedro Sánchez.
Estoy convencido, junto a Carlos Cuerpo, ayudará a mantener a España en la senda de transformación y responsabilidad fiscal y prosperidad por la que venimos avanzando desde hace ya casi 8 años.
Una crisi de govern accelerada per la sortida de María Jesús Montero, que serà candidata del PSOE a les eleccions d'Andalusia.
I encara un apunt més de la política, els Congrés dels Diputats ha donat llum verda perquè Formentera tingui un senador propi.
Al haber superado los 3/5 de la votación de la Cámara, queda aprobada la proposición de reforma del artículo 69.3 de la Constitución española.
Així anunciava la presidenta del Congrés, Francina Armengol, l'aprovació de la quarta reforma constitucional de la democràcia.
Ara s'haurà de votar al Senat, on si no hi ha novetats amb l'orientació política dels partits, tirarà també endavant.
Són ara les 9:04, tot d'una comença el programa El Dia. Passeu un bon cap de setmana.
Més informació a ib3notícies.com.
Un any amb tu.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7 amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. El dia amb Marta Grau.
Bon dia, benvinguts al dia. Són les 9 i 5 minuts. Començam aquest divendres pendents del temps i d'aquest temporal marítim, que per cert és ben actiu, sobretot al nord de Menorca i a l'illa de Mallorca. Al cel hi tindrem alternança de sol, amb intervals de núvols, sense descartar qualque ruixat aïllat. L'ambient per al dia d'avui és un pot d'hivern, podríem dir, amb màximes bastant més baixes que les dels darrers dies. Seran d'uns 15 graus aproximadament. Recordant que per avui tenim nivell màxim de vista taronja per vent, també per fenòmens costaners. Demà davallen a groc, però es preveu un temps inestable per aquest cap de setmana. Un cap de setmana on molts estan fent ja pràcticament les maletes. Els aeroports de les illes han programat 10.000 vols des d'aquest divendres fins que acabin les festes, fins que acabi la Setmana Santa. Sembla una xifra alta, però si, per exemple, la comparam amb l'any passat, són d'un 14% manco que respecte als vols que es varen programar l'any anterior. Moltes comunitats autònomes comencen aquest divendres l'aturada escolar de Pasqua i això segur també es notarà a les arribades de turistes a les Balears. Però recordant que en el cas nostre serà la setmana que ve, la setmana de les aturades escolars. Si heu d'agafar un vol, també aquesta informació vos interessa perquè la vaga dels treballadors de handling prevista per avui s'ajorna fins al proper dilluns. Havia de començar aquesta aturada dels treballadors de terra, però finalment ha estat posposada. I el motiu és que la companyia Ground Force havia reclamat que els sindicats no havien preavisat aquesta convocatòria amb prou temps d'antelació. Si tots segueixen curs, recordem, serà el dilluns que ve. Dia important, Joan, el d'avui, perquè el Consell de Govern aprovarà el seu pla de xoc per pal·liar els efectes de la guerra de l'Orient Mitjà.
Així és, Marta. Avui hi ha Consell de Govern, per tant, després, en acabar, coneixerem aquestes mesures. Segons va explicar l'executiu de Marga Proen, seran unes mesures complementàries a les mesures estatals aprovades o convalidades ahir al Congrés dels Diputats. Recorden que la presidenta ja va avançar que inclouran tant rebaixes fiscals relacionades amb ajudes per fer front a les hipoteques variables i també a alguns sectors econòmics afectats, com ara és el transport, un dels més colpejats per l'augment de costos i també per la incertesa econòmica aquests dies, aquest darrer mes. Sense deixar de banda la política, vull destacar també els canvis en el govern espanyol, en el govern de Pedro Sánchez. El nou vicepresident primer del govern, Carlos Cuerpo, i el nou ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, prometen els càrrecs davant el rei avui. Unes decisions que ja han estat accelerades per la partida de María Jesús Montero en la intenció d'encapçalar la llista del PSOE a les eleccions andaluses. Escoltam el president del govern explicant aquests canvis.
Carlos está haciendo un trabajo excepcional al frente del Ministerio de Economía y estoy convencido de que será un fantástico vicepresidente primero de Economía. Y deseo también informarles que a partir de mañana mismo el nuevo ministro de Hacienda será el hasta ahora secretario de Política Territorial Arcadi España. Por tanto, experiencia, integridad, solvencia técnica, coherencia. Ese es el perfil de este gobierno.
Els dos assumeixen els nous càrrecs en un moment que podem definir com a crucial per a la recta final de la legislatura amb la gestió dels efectes econòmics de la guerra. Un dia en què tampoc deixen de banda els problemes per accedir a un habitatge. Ho explicam, Cisco.
Bon dia, Marta. Els darrers anys hem vist com proliferen assentaments de caravanes davant la impossibilitat de poder accedir a un pis. Si aquesta situació és prou difícil a Mallorca, a Eivissa s'agreuja i no només pel preu del lloguer. Ens referim a les multes que estan rebent molt d'usuaris d'aquestes caravanes. La xifra és astronòmica, de fins a 40.000 euros. La Plataforma Nacional d'Autocaravanes denuncia que les sancions es facin sense els avisos previs que marca la llei. Els casos tenen nom propi. El darrer ha estat el d'un infermer de Can Misses, que n'ha rebut dues, tot i moure el vehicle allà on viu. El Consell assegura que molts usuaris ignoren aquestes advertències i aquest serà un dels temes que abordarem a la nostra tertúlia d'avui.
Entre els temes, entre el repertori, també tenim un altre que suscita debat i que suscita controvèrsia, el del monument de la Feixina.
Sí, perquè el seu futur ara mateix torna a dependre d'un fil. El govern central en va ordenar ahir mateix la seva retirada i tot i això, el mateix dia que l'Ajuntament de Palma tenia previst fer el pas definitiu per protegir-lo. El Ministeri ara dona un termini de fins a 6 mesos a l'Ajuntament per retirar el monòlit a l'espai públic. El consistori palmesà ignora l'ordre i n'aprova la protecció definitiva. Recordem que també també entitats com ara bé Arca, que és l'Associació per a la Defensa del Patrimoni de Mallorca, adverteix que el monument és un element arquitectònic racionalista reconegut internacionalment i que ja va ser adaptat a la Llei de Memòria Democràtica quan governava Aina Calvo. Per tant, avui tot d'una en parlarem d'aquesta qüestió.
Puntuals, la nostra frase del dia, el moment aquest que destinem a la reflexió, són les 9 i 9 minuts.
I de la frase d'avui és de l'escriptora Emily Dickinson, que un dia va dir que ignoram la nostra vertadera alçada fins que no ens posam drets. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up,
stand up. Stand up for your right. Un divendres a ritme de rigui perquè mos prenguen les coses amb filosofia. De què parla tothom avui?
I d'avui tothom parla, Marta, d'un esquirol d'un bosc del sud de Londres a qui han enxampat amb un vapejador. Podem dir que és una escena insòlita, la que ha deixat bocabadats a milers d'usuaris a les xarxes socials. Un vídeo gravat al sud de Londres mostra com un esquirol manipula una cigarreta electrònica. L'animal apareix sobre una tanca, sostenint el dispositiu en les potes i fins i tot mossegant-lo en una imatge tan sorprenent com inquietant, vos he de dir. Les imatges s'han fet viral generant tota mena de comentaris, des de la sorpresa fins a la broma, en comparacions amb altres escenes curioses d'animals en entorns urbans. Però més enllà d'aquesta anècdota, els experts llancen un avís important. Segons expliquen especialistes en fauna, aquest esquirol no estaria cercant nicotina, sinó que probablement s'hauria sentit atret per les aromes dolces i afruitades d'aquests vapejadors. El problema és que aquests dispositius poden representar un risc real per als animals. En intentar rovegar-los, els animals podrien ingerir microplàstics o fins i tot entrar en contacte amb substàncies tòxiques com la nicotina. De fet, organitzacions de protecció animal ja han alertat que no es tracta d'un cas aïllat, sinó d'un fenomen que creixent vinculat a l'abandonament de residus electrònics als carrers, perquè són una mica brutanxos, tots en general, les coses com són. Així, el que sembla una escena curiosa amaga una realitat més preocupant, l'impacte de la contaminació urbana en la fauna salvatge. Un recordatori més que el que llançam en terra pot acabar en mans o les potes de qui manco ens ho imaginam. No sé què vols semblar aquesta imatge, vols que sou tan pet-friendly, tan animaleres, no sé com ho veus.
Amem, la paraula l'has dit a tu, la gent som, en general, molt brutanxos.
Brutejant
molt, perquè, clar, no mos podem imaginar l'impacte que pot causar una cosa com és aquesta, que per ventura la persona que l'ha tirat o que l'ha llançat en terra se pensa que ja està buit i que ja no funciona, però, clar, per ventura el que tu dius, els microplàstics, els químics...
Hi ha una cosa que se diu paperera.
Exacte, sí. Però encara que no hi hagués papereres, és que aquesta és una... Que no dic que no n'hagi d'haver, però, per exemple, s'ha de dir que en parlàvem, al Japó hi ha poques papereres, és a dir, no veus un paper per terra.
També és un tema d'educació.
És un tema d'educació, totalment. Vull dir, i si veus una paperera que està plena fins a vessar, fins a les topes, a dalt de tot, per ventura no és el lloc on has de deixar allò que vols llançar, o no dus a dins la butxaca i llavors ja ho tires a que teva, no ho sé. Crec que tots han de fer una mica de reflexió sobre tot això, no? Perquè mos fa crear una mica de rialla aquesta imatge que pareix com a tendre i tot, no? De veure un esquirol mossegant, vapejant, també li faltava treure el fum, pobre animal, però no fa cap gràcia, tot no. I que tu rius de les totes, no sé per què cap...
No, no, riu perquè estic prenent notes.
Ric, perquè la Marta Grau s'ha fet com un speech. Clar, per quan jo li demanàs, Marta, tu què en penses? Mira. I s'ho ha preparat.
Sí, saps per què? Perquè na Joana ha defensat molt bé l'argument cap a la crítica social i jo diria, he de portar alguna cosa diferent i per això estava prenent bones notes. Així que intentaré portar dos punts diferents. El primer és el tamany del vàper, si el comparam amb l'esquirol. És com si tu te fumes un vàper que t'arriba fins a l'escoll. O sigui, el risc animal que suposa, no?, que aquest petitet agafi un vàper i ho fuma, fixeu vos, ho estem compartint amb els espectadors, ho descrivim per les oïnes.
Que són dos diferents, és que, quasi,
són... Aquesta és l'altra. Parlant de dos vapers diferents, i la pregunta que planteja, que és que hi ha vapers a les totes per Londres i els esquirols agafen...
Perquè la gent és bruta.
Si tiren llosques en terra, la gent que fuma no tiraran un vapejador.
I ja t'he dit, me sembla una agressió total i absoluta per un animal que probablement patirà de càncer de pulmó amb aquesta fumada tamany XL. Segur.
Fumada. No, però hi ha un... l'Ajuntament de Palma va posar, a segons quin clavegarams, una frase que me va encantar, que físiques, aquí comença la mà. Perquè de vegades no són conscients de que petites accions van en contra de lo que serà la nostra salut futura. Hem d'entendre que la mà comença en el clavegueram i que també tot allò que llançam al mig d'un bosc pot acabar en mans dels animals que se poden fer mal. I clar, un vàper no faria res, però si tothom ets acaba tirant tots en terra... Jo sempre ho dic, no és tant que el servei de neteja no facin prou net, perquè no és més net aquell que tot el dia fa net, sinó aquell que manca embrutar.
Clar, sí.
Aprenguem a no embrutar. Aprenguem a que si el dia dels trastos és el diumenges, els trastos se tiren els diumenges, no se tiren ja els divendres.
I si se t'ha passat, com és el meu cas aquesta
clar.
Setmana...
Sí, sí, ho guardes
una setmana.
Ho estorges a casa teva, que sí, tampoc crec jo que... No, jo dubt molt que tinguis la porta de casa teva totalment copada d'elements que t'impedeixen el pas.
Tinc una quarta lectura, no? I aquesta tal vegada és un poc més poètica, però el món està tan malament que fins i tot els esquirols fumen amb vape.
Marta Garau.
Sí.
Me sap
greu,
sí.
Sí, sí.
El món està fatal, sí. La conclusió és aquesta, Marta.
Aquest esquirol, deu haver vist les notícies i deu haver dit, escolta...
Pel temps que me queda...
Per allò que me proporcionen els humans, millor evadir-nos de qualque manera.
Amb la bona companyia de Facu Tenaglia, els comandaments tècnics, Miquel Rosselló, Cata Jaume, Àlex Fortesa, Yolanda Ruiz a la producció, encetam aquest divendres. Un apunt important, Joana.
Sí, un apunt que mos arriba a través dels nostres oients, via de cintura col·lapsada en aquests moments, direcció aeroport, hi ha retencions cap a Bendinat, unes cues, mos diuen, de més de 10 quilòmetres. No sabem ben bé si es tracta d'un accident o d'una topada, ara tot d'una... ho intentarem esbrinar i informar a tots els nostres oients i espectadors.
Sí, seguirem pendents, sobretot per les possibles retencions que anunciaves, Joana. Són les 9 i 16 minuts, començam.
A divendres a les 9, al dia, amb Marta Garau i Betres Ràdio.
Nostra tertúlia, aquest repàs que sempre fem dia rere dia a l'actualitat, són les 9 i 17 minuts i ho fem amb la bona companyia del misser Eduardo Luna, bon dia.
Què tal, bon dia.
I de les periodistes Elena Pipó, bon dia.
Hola, buenos días.
De Canedon Blas, bon dia.
Hola, bon dia.
Dia important avui perquè tots els dies previs hem estat abordant aquí en aquestes tertúlies, probablement els nostres oients i espectadors més fidels ho sabran, no? Les mesures de, tant del govern central com del govern autonòmic per pal·liar els efectes de la guerra de l'Orient Mitjà. Aquí, a les Illes, el Consell de Govern aprova aquest pla per pal·liar aquests efectes. Una intenció que té l'executiu és que siguin unes mesures que se puguin complementar les mesures estatals, a les mesures decretades pel govern central. La presidenta Provença ha avançat que inclouran rebaixes fiscals, recordar amb aquestes ajudes directes a les hipoteques variables, ajudes a sectors molt afectats com pot ser el transport, no? Un dels principals afectats i que tal vegada ha manifestat una major incertesa, no? De cara al futur. Avui dia important perquè ja les podrem concretar, Necane, i ja podrem endinsar-nos en quins són aquestes mesures, de quina manera s'apliquen, coneixerem més els detalls.
Bueno, hoy sí, hoy sabremos un poco en qué medidas se complementan las medidas de que aprobó la semana pasada el Consejo de Ministros y que se convalidaron ayer con la abstención del PP, por cierto. Yo creo que ha hecho bien el gobierno en esperar. La oposición ha criticado al gobierno por no haber presentado las medidas antes, pero creo que me parece importante esperar a ver qué prueba el gobierno exactamente, que esto se supo la semana pasada, para tomar tus propias decisiones.
És interessant la teva lectura, perquè, clar, si tu saps com són, pots saber de quina manera s'ho complementa, no? Que és el que vols defensar en aquest argument.
A mi me parece lo lógico esperar. De hecho, creo que lo lógico hubiera sido que el gobierno hubiera convocado una conferencia de presidentes autonómicos para aprobar las medidas de manera conjunta, como se hacía durante la pandemia. Me parece que no sé cuánto tiempo hace. hace que Pedro Sánchez no convoque una conferencia de presidentes, pero debe ser como más de medio año, seguro, y en esos momentos a mí me habría parecido oportuno. Y sobre las medidas, bueno, pues yo he mirado un poco las medidas que se aprobaron cuando la guerra de Ucrania y sospecho que irán un poco en la misma línea, con algunos matices, ¿no? Cuando se aprobó cuando fue la guerra de Ucrania, se aprobaron también bonificaciones para las subidas de las hipotecas, a quien tuviera la
variable.
La hipoteca variable, compensarle. Hubo también ayudas directas para los parados, que yo en este momento no he mucho parado, precisamente ahora que arranque la temporada. Y hubo ayudas también al sector agrícola, especialmente afectado por la insularidad. Supongo que habrá ayudas también para el sector agrícola, pero bueno, ha pasado un mes, o creo que hoy hace exactamente un mes de que estalló la guerra, ¿no? De que empezaron los bombardeos directos de Israel y Estados Unidos. Y
sí, parece que cree que es el día.
Parece que es mucho tiempo, pero creo que hay que tomar, parece que es mucho tiempo, pero creo que no, dadas las circunstancias.
Companys, una primera valoració d'aquestes mesures que tant de dies duim parlant, Elena.
Hombre, yo creo que las medidas eran encaminadas un poco por lo que haya apuntado el gobierno, o sea, medidas fiscales, que muy bien, porque estas son medidas directas e inmediatas, sobre todo que pueden ayudar mucho, como ha sido la bajada del precio de la gasolina. Pero yo quiero poner un poco el foco y la alerta en medidas que se puedan aprobar hacia las empresas estratégicas, como pueden ser navieras o transportistas, porque no vayan a aprovechar eso para que vigilen que no haya medidas especulativas en torno a esto. Y en cuanto a las medidas fiscales, que tampoco supongan una trampa, como ocurrió ya en la pandemia, que luego al cabo de 3 años te encuentras en que tienes que devolver ese dinero. Eso es lo que yo apuntaría.
¿Eduardo?
Yo, para mí, son medidas que llegan tarde, que no están consensuadas.
¿Refieres a las autonómicas?
Me refiero primero a las nacionales, luego me refiero a las autonómicas.
Sí, las de Pedro Sánchez.
Para mí
aquí
las de
sí que
Pedro Sánchez...
perdona, fer una comparativa, perquè altres països, Alemanya, França, les han pres abans.
Correcto, por eso digo que llegan tarde. Para mí, las de Pedro Sánchez llegan tarde. Son un brindis al sol en muchísimos de los casos, porque cuando estamos hablando de subidas del 35% en carburantes o el 95% en otros servicios, pues bajar de un 10% del IVA me parece absolutamente ridículo. Darte 20 céntimos es nada, es un brindis al sol. Las autonómicas, estoy con Nekane, como decía, creo que era lo propio, el esperar a ver qué hacía el gobierno central, pues para ver qué medidas se podían apoyar, pero creo que al final pues esto se va a quedar un poco en nada, y me preocupa muchísimo el ver cómo se dan, bajo qué criterios y al final a quién acaba llegando, ¿no? Porque por lo que yo he podido leer, sobre todo las de Pedro Sánchez, son medidas bastante intervencionistas, entonces a ver cuáles se adoptan aquí y cómo se traduce esto realmente a la gente de la calle, ¿no? Porque al final parece que esto es un conflicto muy lejano, pero cada misil en Irán no repercute directamente en la cesta de la compra. Y esto es así de duro y así de simple a la vez, ¿no? O sea...
Bueno, es que, por ejemplo, hoy se sabe el dato del IPC, que no tengo ni idea, pero seguramente, previsiblemente, perdón, habrá aumentado notablemente con respecto al IPC del mes pasado por la subida de los carburantes, básicamente. ¿Qué pasa cuando sube el IPC? Que suben los tipos de interés. Entonces,
ara parlarem de l'IPC, Nekane, perquè sí? A més tenim la xifra del mes de març, que es dispara del 3,3%. El preu de la benzina ha estat determinat, però si me permeteu, abans d'endinsar-nos en aquest punt, que és molt interessant, perquè ja veureu com condiciona tot el panorama i com canvia tot el panorama, crec que poden saludar ja el portaveu de la DGT, José Romero, que ens està escoltant precisament per mort d'aquest embòs que havíem anunciat just a primera hora del matí, de més de 10 quilòmetres a la via de cintura. José, bon dia. Quina és la situació a hores d'ara?
Sí, això ha estat una topada a la via cintura, a l'altura de Sant Hugo. Està creant retencions, direcció aeroport fins al final de la via cintura i també a la carretera d'Andratx, uns 6 quilòmetres a la carretera d'Andratx i tota la via cintura a sentit d'aeroport, això està fet.
Retencions a la carretera de l'aeroport de 10 quilòmetres. De moment aquesta és la situació perquè just uns cotxos s'han topat, segons explicava José Romero, portaveu de la DGT. No sé si se preveu que a mesura que passi el temps s'està normalitzant aquesta situació o a hores d'ara continua ben actiu aquest embòs.
Encara continua, però no s'espera que creïn retencions. Al cap d'una hora ja hauria d'estar tot de la normalitat una altra vegada.
Espera, mira, que torni a la normalitat el banco en aquest període de temps, en aquesta hora. José Romero, portaveu de la DGT, moltíssimes gràcies.
Mateix.
Reprenent la qüestió del tema dels preus, no? Ara que just apuntaves el tema de l'IPC, recordam la xifra, perquè just ho acabam de saber, es dispara el 3,3% el mes de març, i com a condicionant ha estat el preu de la benzina, també. Una situació mecànica que no ajuda tot això que estem vivint just ara.
No. Gracias a Trump estamos viviendo unos momentos de incertidumbre absolutos, sin saber todavía qué es lo que persigue Trump. Porque, insisto, Trump no persigue...
Creo que no lo sabe ni él lo que persigue.
Yo creo que no lo sabe ni él. Efectivamente, desde luego lo que no persigue es liberar a las mujeres de Irán.
No.
Que no lleven el velo. O sea, no es su intención de ninguna de las maneras. Entonces, este señor nos ha metido... Mejor dicho, parece que Netanyahu sí sabe lo que quiere... Él lo tiene claro. Es verdad que Israel siempre ha pensado que Irán era la gran amenaza sobre Israel. Probablemente lo sea. O sea, Netanyahu tiene un motivo para atacar Irán, pero Trump todavía no sabemos por qué ha entrado en esta guerra. No lo ha explicado y ahora va al capricho de ahora le doy 3 días más, ahora le doy 4 días, ahora por lo visto es hasta el 6 de abril, si no tengo malentendido, va dando ultimátums, pero mientras tanto la guerra continúa, el IPC sube, los carburantes suben, las hipotecas suben y esto es un desastre por un señor que nos ha metido en una guerra de una manera caprichosa.
Es el més alt des de juny de 2024. O sigui que, que sí que se confirma aquesta tendència.
I a veure com se queda l'interan.
Euribor també, no? També el més alt després de mesos que sí que teníem aquesta estabilitat. O sigui que sí que podem parlar d'un escenari d'incertesa al manco econòmica, Eduardo.
No, absolutament. És que, fíjate, le ha metido un punto entero. O sea, és que esta guerra le ha metido un punto entero. Y presumiblemente antes de abril vamos a estar en un 4 si seguimos en esta dinámica.
¿Y cómo acabará el año?
Acabará fatal. Pero
¿Cómo acabará el año?
A mí lo que me preocupa es que el gobierno no tiene tampoco ningún tipo de estrategia para amortiguar esto. O sea, estamos, como decíamos antes, ¿no? con medidas de titular, a golpe de titular, que vienen muy bien pues para calmar a la gente, pero medidas efectivas tampoco tiene. Entonces, ¿cómo va a terminar esto? Pues como siga así, lo vamos a pasar mal.
Lo vamos a pasar peor. Una buena crisis se amenaza.
No, además, si esto es año, hay que pensar una cosa, que la subida de precios en realidad es una pérdida de salario. O sea, porque suben los precios. Claro. Pero para que la gente lo entienda, si a ti te sube la leche, pasa de 100 a 105, o sea, de un euro con, a un euro con 5, ese medio punto lo pierdes de salario. Es decir, es una pérdida de poder adquisitivo en un momento en que, en unos salarios empobrecidos en Baleares, hay que decirlo así, que la gente no puede acceder a la vivienda. Y mientras tanto, la vivienda sigue subiendo, porque aquella burbuja no hay quien la frene. Entonces, en esta situación estamos en la tormenta perfecta para que los ciudadanos de Baleares... estamos siendo muy pesimistas. Me estoy dando cuenta que estamos siendo un poco...
Sí, pero tiene razón, Necane. Sí,
pero no.
Es que a nosotros toda la mercancía nos viene de una manera muy concreta. Y si le suben los carburantes, se va a encarecer
aquí
el precio.
Aquí nos va a afectar muy...
Es que es así de simple. Tienes todas las razones que...
No, yo me imagino
es pesimista,
que
pero cierto.
Vamos a ponernos positivos. Perdón, que me estoy dando cuenta de que me he puesto muy, muy depresiva. Pero esperemos que hoy, por ejemplo, las medidas que anuncia el gobierno, que no las aprueba hoy, en teoría hay un Consejo de Gobierno extraordinario el miércoles se aprobará en este momento, pero hoy sí que las anuncia los sectores sociales esta tarde. Yo me imagino que irán un poco en la línea de complementar específicamente, por ejemplo, ayudas específicas que traten de compensar la insularidad, que es una cosa que explicó el otro día la presidenta, que dijo que echaba a faltar en las medidas de Pedro Sánchez unas medidas específicas y concretas para las islas, donde además se agrava la circunstancia, porque como el combustible, todo tiene que venir desde la península, todo se encarece mucho más, ¿no? Esperemos esta tarde, vamos a pensar...
Y luego también se han retrasado porque durante toda esta semana han mantenido reuniones con todos los sectores económicos para conocer de primera mano en qué medida les afecta y dónde les pueden ayudar. También había que recoger esas opiniones de todos los sectores y saber por dónde había que atacar y tomar frente a estas medidas.
En tot cas, és interessant aquest argument, no? De que, clar, les has de conèixer i després complementar-les. I en aquest cas és el que esperam que no, que se pugui fer, que suposin un complement a les mesures del govern central. Són les 9:28. Si me permeteu, escoltem el bisturí, una petita pausa per escoltar també els anuncis i tot d'una reprenem aquesta tertúlia. Okay.
Al dia. El bisturí. Javier Alarcón.
Buenos días. Hacemos cima este final de semana en lo más alto, en el monolito de la Fisina, en la noticia que dice que el gobierno central ordena la retirada de esa piscina minutos antes de que Cort lo proteja con votos de PP y Vox. Curioso, porque lleva tramitándose un año. Mientras usted se pregunta qué viene todo esto, ¿qué pinta el señor Martínez, secretario de Estado de un Ministerio de Memoria Democrática, sin competencia alguna en nuestro patrimonio artístico, ordenando que se retire algo que está declarado por sentencia judicial firme como exento de unto franquista? Mientras nuestro TSJ ha dicho que está descontextualizado, que prevalece en el monolito lo artístico sobre lo ideológico, y que el propio Tribunal Supremo, al que se debe, se supone, el señor secretario, no solo no admitió el recurso, sino que condenó civilmente a Memoria de Mallorca. Intentemos entender que lo que dicta el míster no es el derribo, sino el traslado. Su depósito a una dependencia pública, eso dice. Eso sí, sin que nadie pueda venerar sus 22 metros de altura. Un monolito que de ensalzar ensalzaría a todas las víctimas de la fragata Baleares. Su bombardeo azul con miles de muertos contra la desbandada malagueña en febrero del 37 y los 700 fallecidos por los torpedos del Ejército Rojo un año después en plena guerra civil. Vidas de todos los colores. Hablaríamos de que fue la propia izquierda balear la que amnistió el monolito en 2010, su alcaldesa y actual secretaria de Estado, la señora Calvo. Pero eso es más difícil de tapar que el mismísimo monolito. Y el lunes, siempre a trozos. Más.
Nou i mitja en punt, just ara ho apuntava el nostre col·laborador Javier Alarcón a la ràdio a través del bisturí, com un dels temes de debat avui és precisament el monument de la Feixina. Després d'anys de controvèrsia política, aquest monument podria tenir els dies comptats. Compartim algunes de les imatges amb els espectadors. El govern central va ordenar ahir la retirada pràcticament el mateix dia que l'Ajuntament de Palma feia una passa definitiva per protegir-lo. El consistori, de moment, ignora aquesta ordre del govern central i aprova una protecció definitiva per al monument. Vull saber, ja que genera tanta controvèrsia, abans de saludar a Ángeles Fermosella, portaveu d'Arca, si vos sembla, faig una ronda ràpida d'opinions aquí a taula sobre tant la decisió del govern autonòmic, la decisió del govern central i el futur d'aquest monument. Començo per tu, Eduardo.
A ver, para mí es un clarísimo ejemplo de inseguridad institucional. O sea, hay una sentencia del TSJ que dice lo que dice, que deja claro que está totalmente descontabilizado de la memoria histórica y que, por lo visto, tiene que primar el patrimonio artístico. Por lo tanto, no entiendo esa cegación con este tema en concreto, cuando hay otras cosas mucho más importantes, hablando de memoria histórica, que tratar, ¿no? Para mí esto no es memoria democrática, esto es una descoordinación y una utilización política del pasado que lo único que hace es alejar más a la gente. Poco más que decir de esto.
Elena Pepo.
Para mí es un tema zanjado desde el año 2007 en el que el ayuntamiento aprobó por unanimidad no derribar este edificio, este monumento, y además acordó eliminar los elementos de exaltación franquista, cosa que se hizo, y además se puso una placa que quiero, por favor, leer lo que decía esa placa. Dice esa placa: este monumento fue erigido en 1948 en recuerdo de las víctimas del hundimiento del crucero Baleares durante la Guerra Civil. Hoy es para la ciudad símbolo de la voluntad democrática de no olvidar nunca los horrores de las guerras y las dictaduras. Palma, 2010. Tema zanjado. O sea, es que volver a sacar temas que ya están zanjados, de verdad que no lo entiendo, cuando hay cuestiones importantísimas sobre la mesa hoy en día.
Però és veritat que tal vegada no està tancat per tothom, per això genera debat, per això genera controvèrsia,
ja, però quan el órgano representativo de la ciudad vota con todos sus representantes por unanimidad esta decisión, o sea, es que yo creo que ya no hay nada más que hablar.
Sí, yo creo la controversia viene porque efectivamente, a pesar de que se ha resignificado ese monumento, lo hicieron, hay que decirlo, a instancias de un gobierno del PSOE. Aina Calvo era la alcaldesa, secretaria de Estado de Seguridad, o sea, miembro del gobierno que ahora ordena que se tire. Esto como contradictorio absolutamente. Pero el monumento está resignificado. A mí no me gusta. Ahora Ángel Fermosella dirá lo contrario. A mí, yo personalmente...
Pero tú parles del concepto estético, ¿no? Del monolito.
El estético me parece que... De ahí viene el problema y es un poco la orden que da el gobierno, que también que el gobierno ordene algo. A mí esta palabra ya me chirría, que te ordenen hacer algo, ya me parece muy poco democrático. Pero a mí sí que es verdad que aquel monolito sí que a mí me hace pensar en Franco. A mí me por mucho que hayan resignificado, y entonces como a mí me pasa, supongo que hay gente que le pasa.
Es lógico que esté.
Pero en cualquier caso, yo creo que el gobierno, esta orden del gobierno no va a ir a ningún lado, porque los tribunales volverán a confirmar lo que marca la ley de memoria democrática, porque la ley de memoria democrática precisamente establece que se tiene que resignificar, y si hay un elemento franquista, se tiene que resignificar o tirar, pero si es un elemento patrimonial, de valor patrimonial, no se tiene que tirar. Por lo tanto, la propia ley está contradiciendo la orden del gobierno dado por un gobierno en el que participa Aina Calvo, que era la alcaldesa que lo protege.
Interessant aquesta contradicció, no?, d'aquesta anàlisi respecte a que és un mateix govern, no?, evidentment, el socialista. Vull demanar-li a la portaveu d'ARCA, recordant que és l'Associació per la Defensa del Patrimoni de Mallorca, Àngeles Fermosella, que ja ens escolta, menys que li sembla tot el que s'està suscitant les darreres hores amb el tema de la feixina, amb el tema del monòlit. Àngeles, benvinguda.
Molt bé, moltes gràcies.
Has pogut escoltar un poquet, no?, la controvèrsia també aquí a la nostra taula.
He pogut escoltar les declaracions de les persones que estan a la taula, me semblen totes elles molt assenyades i, a més, ben informades. Efectivament, va ser un govern d'Aina Calvo i hem de dir que la persona que estava a càrrec de cultura i, per tant, la responsable d'aquesta resignificació del monument era una representant del partit que ara se diu Més, llavors serà el PSM, i no hi havia cap problema per aquest acord per unanimitat. I el text, de fet, el va escriure anys abans, perquè aquest tema ja venia arrossegant-se a l'acord des de feia molts anys, per el que era regidor del PSOE, de la família Moll, en Josep Moll. És a dir, teníem tots els elements per aconseguir un acord unànim de consens polític. Per què s'ha tornat a activar aquesta polèmica? No ho sabem. Lo cert és que ha donat rius i rius i rius de tinta i de declaracions. I, efectivament, sempre hi haurà qualque persona amb tot el dret del món de tenir una discrepància. Nosaltres ho entenem que hi hagi gent que tingui discrepància. Però ara jo vaig ajudar-li en aquesta contertúlia que diu que no li agrada el monument. Evidentment, no totes.
Nicane Don Blas, parlava del concepte estètic.
Hola, Àngel, hablo d'estètica. Hola, Àngel, soy Nicane.
Sí, jo t'entendo perfectament. I, a més, evidentment, no tots els elements artístics ens han d'agradar a tothom, no hi ha cap dubte. Però ara intenta mirar-los des d'un altre punt de vista. Imagina't que és un gratacel petitet. És que el monument de la feixina és un gratacel petitet. És exactament, pràcticament, l'Empire State, però en petit. Per què? Pues perquè en aquella època estava de moda el racionalisme. I els arquitectes que se presentaven en els concursos, perquè això era un arquitecte i el seu fill, que se van presentar a un concurs, un arquitecte insigne de la nostra ciutat, conegut internacionalment, que és en Francisco Rocasimo, se va presentar en aquest concurs i va guanyar fent un far, però si tu mires, realment, és un gratacel, però un gratacel racionalista d'aquella època, no? I tenim aquest petit element absolutament únic a la nostra ciutat, però és que el monument de la feixina és simplement en aquest moment una fita ciutadana. Vull dir, és un lloc de referència. Vull dir, quedam a la feixina, estem en les parts de la feixina, evidentment també ens pot servir ara, precisament, per lo que ha explicat una contertúlia de lo que és aquest alegato en contra de les guerres i de les dictadures i a favor de la democràcia, que se va acordar per unanimitat. Llavors, és un altre element important. Ha dit una altra contertúlia molt ben informada. La pròpia llei de memòria històrica obliga a protegir els elements patrimonials, però és que hi ha una altra llei que també obliga a aquesta protecció, i és en base a la qual els tribunals han dit que aquest element és patrimoni i s'ha de catalogar, que és la llei de patrimoni històric de les Illes Balears. Aquesta llei diu que tot allò que està catalogat s'ha de protegir. Llavors, nosaltres pensam que aquesta resolució estatal, nosaltres pensam que tindrà poc recorregut. Farà renou, se'n parlarà molt, però creiem que judicialment serà recorreguda i creiem que tindrà poc recorregut. Una mica esgotador. haver-nos de fer perdre temps amb aquestes coses quan efectivament hi ha tantes coses importants per defensar més de patrimoni i no intentar destruir-lo.
Àngeles Fermosella, moltíssimes gràcies per compartir aquest argument també molt interessant que ara també analitzem aquí a taula. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Crec que tothom està d'acord, manco en aquesta taula, de que tindrà poc recorregut. Mm. Això sí que és un argument que he manifestat tot tres. Li he de demanar a Necane si després de l'argument exposat per Àngeles, perquè ha estat interessant la comparació sí. amb l'Empire State, no? I l'Empire State més art deco i aquest més racionalista, però no deixa de ser interessant.
Tendré que acercar-me i mirar-lo con otra perspectiva, però sospecho que no voy a cambiar de opinión. Es verdad, ella lo ha dicho, hay gustos, para gustos están los colores y los monumentos, y este concretamente, pues, realmente no es mi estilo.
¿Algún punt més a afegir, compañeros?
No, perdón, insisto, efectivamente, como ahí bien ha explicado Ángel, Fermosella, sí. que sabe muchísimo más que nosotros de patrimonio, porque es, bueno, ARCA es una entidad solvente en la materia, es el no es un monolito, además, le llamamos monolito, pero no es un monolito, porque monolito es una única piedra, y esto es un monumento. Pero es verdad que la arquitectura de la época racionalista era esta. Y entonces, a mí inevitablemente me devuelve a aquella época, por lo tanto, no me gusta. Pero bueno, esto es una cuestión personal.
Opinions
legalmente, insisto, está resignificado.
Exacto.
Y es un elemento patrimonial considerado valioso para la ciudad, por lo tanto, la jugada del gobierno es clarísimamente una...
Un pretexto de enfrentamiento, así de claro.
Eso es.
¿Y que, gobernar y sí? No es reescribir la historia a golpe de decreto administrativo. Y aquí ya hay una sentencia que dice una cosa muy clarísima, y si esto se lleva a los tribunales, lo normal sería que se volviesen a pronunciar en el mismo sentido.
Y además que es un elemento singular que hay que proteger, forma parte del patrimonio de la ciudad, y aquí que vamos a estar derribando y quitando cosas a gusto de decreto.
Yo algunas cosas lo haría, ¿eh? Yo reconozco que hay algunos elementos...
Hay cosas más importantes
en Palma
que no en esto, quizá.
Que quitaría si pudiera, pero bueno.
Uy, després hi ha un altre debat, les despeses, no?, de retirar el monument. És veritat que
bueno, és que
s'entén que és un debat que generi tanta polèmica, no? Primer per el símbol, primer per el que evoca, després el debat de la reassignació, de l'adaptació, és evident que té com a múltiples punts, no?, d'anàlisi. No són les 9:40, un minut, anem a analitzar però altres qüestions que tenen a veure l'actualitat després d'una petita pausa més.
El dia, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és actualitat.
Quan les dificultats semblen massa grans i sentim que no podem més. Quan la vida a casa nostra es complica i les forces s'acaben. Per aquests moments neix el SAIDIC, un servei pioner que dona suport a les famílies amb infants amb discapacitat intel·lectual i alteracions de conducta. I també per això reforçam el SAID amb 18.400 hores d'atenció a domicili, caps de setmana i festius. Professionals que retornen calma i confiança a les llars. Quan l'ajuda arriba a casa... Tot canvia. Y más, Consell de Mallorca.
Para que tú le pongas amor a tus planes, en Eroski te damos un 20% de descuento en toda la carnicería, charcutería y pescado fresco. Desde este viernes 27 hasta el domingo 29. Consulta condiciones. Quien bien te quiere, te hará ahorrar. Eroski contigo.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raúl Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Actual de les 9.
No, i no t'obram, i no t'obram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raúl Valls.
El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades. L'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
a divendres a les 9 al dia, amb Marta Grau i Betres Ràdio.
Són les 9 i 43 minuts. Si mos veniu escoltant des del cotxe, recordam la informació que just anunciàvem a primera hora. A les 9 en començar el programa. Ha hagut un accident aquest divendres a la via de cintura en sentit aeroport. De moment està provocant algunes retencions d'un 8 quilòmetres. Hem parlat just fa pocs minuts en la Direcció General de Trànsit i ens deia que estava al manco, no? A mesura que passava el temps, la situació tendia a la normalitat, però si vos trobeu just en aquest punt en concret, que sapigueu que s'està normalitzant, però que les retencions són de aproximadament uns 8 quilòmetres. Seguirem pendents de l'estat del trànsit i d'altres qüestions que en aquest cas tenen a veure un dia més amb l'habitatge. En aquest cas, amb la impossibilitat de l'accés a l'habitatge, ja sabeu que en els darrers anys, per exemple, les caravanes, no?, han estat un model d'habitatge, malauradament, ho hem de dir així. Moltes persones no se poden permetre un pis i han hagut de recórrer les caravanes. Si ja el preu del lloguer és una situació molt difícil, aquí, per exemple, a Mallorca, a Eivissa, la situació s'agreuja i encara més. Parlem de multes molt altes. De fet, els preus són astronòmics, de fins a 40.000 euros a algunes autocaravanes a Eivissa. La plataforma nacional d'aquesta entitat d'autocaravanes denuncia aquestes sancions perquè arriben sense un avís previ que, a més, marca la llei. I aquests casos tenen nom propi perquè el darrer ha estat el d'un infermer de Can Misses que ha rebut dues en concret, tot i moure el vehicle, perquè sabeu que s'han de moure de manera progressiva perquè no poden romandre sempre en el mateix lloc. El Consell assegura que molts d'aquests usuaris ignoren les advertències, però, en tot cas, una multa de 40.000 euros, comença ara per tu, Elena, no és una multa bona d'enfrontar, ni molt manco.
Desde luego, con aviso previo, sin aviso previo, desde luego te quedas espantado con los 40.000 euros. A mí me parece un poco, si ellos tienen razón, un abuso de poder, ¿eh? Y que esto quedará, no sé, el abogado lo dirá, pero no tiene mucho recorrido, ¿o no?
Però l'ensurt ja te l'has duit. Sí, sí. No tendrà recorregut, però quan tu tens...
Sí, sí, por eso lo he dicho, lo de que con aviso previo o sin aviso previo, la verdad es que el susto y el espanto que te pega cuando recibes eso, 40.000 euros, me parece una barbaridad. Y luego, no sé, creo que el tema de las autocaravanas habría que regularlo de alguna manera. Yo, o sea, que esté escampado por toda la ciudad caravanas por todos los sitios, habría que regularlo, controlarlo o habilitar espacios para que puedan estar allí y no...
Ara plantejaré aquesta pregunta. Com regular-ho? Val? Perquè és molt interessant, perquè la caravana és com el darrer punt, no? La darrera alternativa. No se pot accedir a un lloguer, se'n va una caravana, no crec que ningú hi vagi per gust, ni molt manco, però sí, ara plantejaré aquesta qüestió de com se regula, quina seria la millor manera. Però abans, aprofitant que tenc en Eduardo, per el tema de les multes. ¿40.000 euros es proporcional?
No, es totalmente desproporcional, primer punto. Segundo punto, tiene que tener una comunicación previa. Si no tiene una comunicación previa, es recurrible directamente. Ojo que no sean nulas las que estén imponiendo. En base a dos cosas. Uno, que se está saltando el procedimiento administrativo, y cuando tú te saltas el procedimiento administrativo, los actos que llevas a cabo no son legales, y por lo tanto hay que retrotraerlos o anularlos. Por otra parte, la sanción es absolutamente desproporcionada, y por otra parte, lo que no puede ser es que se utilice la norma para sancionar finalmente un problema que está totalmente estructural, por desgracia hoy en día, que es el acceso a la vivienda. O sea, si la gente se está buscando la vida porque tiene que vivir en caravanas, no lo hace por gusto ni porque les encante la camper van y todo este rollo, ¿no? Lo hace porque no tienen otra opción. Entonces, claro, sancionar a la gente que está buscando una salida a un problema que tampoco lo está solucionando el propio Estado, hombre, pues me parece como poco desalmado, la verdad. Me parece desalmado.
Sí, es que la última salida que le queda al de la caravana es irse a una chabola, que es lo que está,
claro,
pasando.
¿Qué ¿no? pretendemos? Que hagan esto. Oye, y yo siempre digo lo mismo, que a lo mejor, no sé, peco de buenista, pero ¿y qué hay de malo en que haya una caravana o dos caravanas o tres caravanas o 10 caravanas en ciertas calles aparcadas? ¿Qué bueno, es malo? Yo sí cívicamente lo generan bien.
Yo sí que creo que hay un problema y coincido con Elena en que al menos se tiene que regular.
Porque,
hay unas zonas que no son dos o tres caravanas, que puede haber 100 caravanas allí con personas que el agua, o sea...
Ya, zonas así, por ejemplo, Son Hugo, ya tantas...
Es decir, que ya son poblados de caravanas, vale. Esto es una realidad que hay que afrontar. Con multas de 40.000 euros no me parece que sea la solución.
Pero en otros países está súper extendido, o sea, te vas a Estados Unidos y tienen... zonas concretas en las que tú llegas allí, tú pagas por tu parcelita, tienes tu caravana allí, no hay ningún problema en absoluto, porque tienen también problemas de vivienda.
No, pero, por ejemplo, ves, tú lo has dicho, pagas por tu parcela.
Sí, ¿eh?
Es decir,
sí,
hay que regularlo de alguna manera, aquello tiene que estar regulado. Y yo tengo que decir una cosa, voy a coincidir con el alcalde de Palma, a mí no me parece que esto sea la dignidad que requiere una persona para vivir. Hay que intentar solucionar este problema.
Tú has de tener un plan B. ¿Y quién es el plan B?
Claro, el plan B es la chabola. Si a esta persona que vive en una caravana porque no puede acceder a una vivienda, le cascas, con perdón, una multa de 40.000 euros, que no la va a pagar, porque no va a poder pagarla. Te estás abocando a que se vaya una chabola. Pero es que luego, claro, tenemos ahí en Ibiza concretamente, que es el plan piloto mundial de la especulación inmobiliaria, absolutamente. Lo que pasa en Ibiza no queda en Ibiza, llega luego a Mallorca y de allí se extiende a la península. Pues allí tenemos este gravísimo problema de que queremos trabajadores para tener un turismo de lujo, unos trabajadores que tienen que vivir en chabolas. Y encima, si se ponen en una caravana, les cascas una multa de 40.000 euros. A mí me parece que hay que buscar otras medidas y hay que ser cierta flexibilidad, porque es que si no, esto se irá a la mierda, comparte por la palabra y por la expresión, y que sea tan franca y tan directa. Pero es necesario buscar una solución, y me parece que 40.000 euros de multa no es la solución, aunque efectivamente yo estoy de acuerdo, esta no es la manera más digna de vivir para una persona, que la manera digna de vivir es vivir en una vivienda. Como vivir en la vivienda.
Es
no
que fíjate lo paradójico. O sea, tú estás diciendo, no, yo te voy a multar con 40.000 euros por pillarte con una caravana, y ese, yo, por ejemplo, pensaría, digo, bueno, pues nada, pues ocupo una vivienda que me va a salir mucho más barato.
Pues mira, por ejemplo, ¿no? Efectivamente.
O sea, que estás generando un efecto muy perjudicial para esa gente, porque como decía Marta, ¿y tu plan B cuál es? ¿Dónde vas? No me dejas vivir aquí, muy bien, no puedo hacer una vivienda. Entonces, ¿qué hago?
A ocupar una vivienda.
Claro, es que encima me va a salir más barato. Porque la multa por ocupación de vivienda, o la pena por ocupación de vivienda, que es una pena de multa, puedes estar... A ver, no quiero hacer apología de la ocupación, pero...
Sí,
porque este paso voy a acabar diciendo, ocupen que más barato. Hombre.
Sale más a cuenta.
No hay que ocupar, que es delito, ¿eh? Que
sí, si es, un delito,
escuchando,
es un delito.
No se ocupa, que es delito. Delito caca.
Sí, pero es una medida desproporcionada y, de verdad, me echa con mala fe, como un abuso de poder, y que hay que buscar, desde luego, soluciones.
Sens dubte, no? I és un... A banda, és un tema que no deixa de créixer, perquè si analitzem l'evolució d'aquests assentaments, jo no sé si heu tingut l'oportunitat, al Manco aquí a Mallorca, que són els que coneixem de més a prop, perquè la situació d'Eivissa és ara que és dramàtica, que en roba un, que en roba dos, a més dels altres assentaments, però aquí sí que és veritat que és una situació que s'està agreujant molt en el temps. Vull dedicar els darrers minuts, ens queden... No, encara tenim alguns temes més a debatre. Nivell d'addicció a les xarxes socials. Ara parlarem de la condena a Meta a YouTube, però primer vull fer una ronda ràpida, siguent sincers, no de manera a què dedicau el temps, però sou periodistes, missers, heu d'estar al dia de l'actualitat, i les xarxes socials a vegades també són una font, no?, d'actualitat. De 0 a 10, com descriuríeu el vostre nivell d'addicció a les xarxes? Eduardo?
Jo te diria que un 6.
Un 6, val?
Sí, sí, perfectament.
Un B, aproximadament. Elena Pipó?
I un 5.
Val, un suficient.
Jo un 1. No, muy poco, en serio lo digo.
¿Qué veo? O sigui, únicament...
Una época que veía mucho Twitter, pero me he aburrido. Y veo muy poco, muy poco. De vez en cuando veo Instagram, pero...
I a l'hora d'informar-te sempre, per mitjans oficials, sí, diaris...
Sempre.
T'ho dic, hi ha algunes coses que surten abans per xarxes socials. Sí. És veritat, eh?
No, aquí. O sea, no tengo però... nada de adicción a las redes sociales. És así.
Jo crec que els que som d'una altra generació també...
También es verdad, sí, que tengo una edad.
És més fàcil que no tinguem aquest nivell d'addicció, sí, que poden tenir, per exemple, les persones que ara tenen 30, 20 anys, és que és molt, és molt major,
más,
eh?
Tenim més consciència de d'on estem invirtiendo
nuestro tiempo.
No, és
que no hem crescut amb les xarxes socials,
sí,
no hem tingut una adolescència.
Que dices, estoy aquí... Puñetas, a veces te metes en una aplicación y es más fácil salir del IKEA que de la aplicación. O sea, y mira qué difícil salir del IKEA. Entonces, estás metido en la aplicación y vas... Cuando dices, puñeta, llevo 5 minutos, tengo que parar.
Sí.
Pero tú, porque es lo que tú dices, somos de otra generación. Pero chavales de la uni, por ejemplo... Los ves están horas y horas,
clar,
consumiendo contenido.
Nosaltres hem tingut una adolescència sense xarxes socials. Sí. Això determina molt, no?, el nivell evolutiu, el nivell d'addicció. Jo me referia sobretot a la darrera decisió del jurat de Los Angeles, que ha declarat culpables a Meta, recordant que és la companyia de Mark Zuckerberg i també YouTube, de causar addicció a les xarxes socials i perjudicar la salut dels menors. És una sentència per la qual hauran de pagar 3 milions de dòlars, que ja sabem que no és molt per en Mark Zuckerberg, és veritat, però que no deixa de ser significatiu. Tot això ocorre l'endemà que un jurat de Nou Mèxic va condemnar també Meta a pagar 375 milions per vulnerar la protecció de menors a les seves plataformes. Ja sabeu que hi ha un registre que has de posar que sigui a partir de 16, però qui controla que no sigui abans? En tot cas, vos vull demanar sobre aquesta sentència. Comença ara per tu, Helena. Si serà o si marcarà un abans i un després, o simplement és anecdòtica i és un toc d'atenció en aquests tiburons d'internet. Taurons, perdó.
Jo crec que puede sentar un precedente, però eso ya lo veremos. Pero aquí está la cuestión de... Es evidente que no hay ninguna duda que son adictivas las redes sociales, pero... Yo creo que hay que sentar siempre una base de un orden de responsabilidades. O sea, y ese orden de responsabilidades, primero, arriba del todo, está de los padres, de los responsables de esos menores. Después, los colegios. Y luego ya las autoridades. Pero es que parte, de verdad, insisto, en que los padres tienen la responsabilidad. Tú no puedes comprar un móvil, que no se lo puede comprar un menor, a un niño, no sé, es que no sé a qué edad ya están dando
11,
los móviles.
Ya tenen.
9.
Molts. Bueno, es que, y fins i tot abans, clar.
No quiero... Es un poco heavy, pero decir, es como darle la jeringuilla y que directamente se inyecte la droga. O sea, es que no puedes. Entonces, ahí creo que es el primer eslabón y el más importante de la responsabilidad con las redes sociales.
Te sembla, idò, exemplar la sentència, un toc d'atenció. Ara bé, no? Quina efectivitat tindrà Nekane? No sé. ¿Cambiará el
bueno,
panorama?
A ver, yo aquí voy a ser optimista, porque, o sea, para, yo lo comparo un poco con lo que pasó con el tabaco y las grandes compañías tabaqueras, ¿no? Que la sentencia viene a decir que también la responsabilidad de los propietarios de estas plataformas que no avisan de la adicción y que no avisan de los efectos negativos. O sea, viene a decir la sentencia que la plataforma no simplemente... No, es que por aquí pasa la información y ya está. Yo no me hago responsable, no perdone. Esto no es un contenedor donde y usted no tiene ninguna responsabilidad. La tiene. La tiene sobre todo porque se sabe, está comprobado que estás... Lo ha dicho antes Eduardo, que él de repente entre y no sabe salir, efectivamente. Crea adicción. Esto crea adicción y crea problemas... problemas graves de comportamiento y de conducta. Por lo tanto, las compañías son responsables. Y a mí me parece muy bien. Y creo que con el tabaco, bueno, vamos muy lentos, pero que las compañías asuman la responsabilidad del daño que causan, me parece que tiene que ser un poco el camino hacia el que hay que venir. Y sin duda, la primera responsabilidad desde los padres, como decía Elena, ¿no? Con el tabaco, con el alcohol y con las redes sociales. Pero a mí me parece bien que se plantee esta idea de que la compañía no es un ente que no tiene ninguna responsabilidad sobre esto que está pasando.
A ver, que crea un precedente es inevitable, porque además el sistema jurídico americano funciona así, funciona por sentencias y por precedentes que luego son invocados en otros casos. O sea, esto vamos a ver muchas más sentencias en este sentido, pero no solo en Estados Unidos. Europa ya apuntaba por allí. Europa, con el reglamento de servicios digitales, ya estaba diciendo, oye, cuidado a las operadoras, que estáis diseñando algoritmos que son perjudiciales para los jóvenes. Entonces vamos a poner por encima del derecho a la información el superior interés del menor. O sea que yo entiendo que esto el día de mañana se va a traducir también a nivel europeo, y me parece perfecto, porque es el paralelismo que tú hacías con el tabaco me parece muy acertado. O sea, realmente tienen que saber los chavales que lo que están utilizando es adictivo, e incluso yo iría un paso más allá. Decir, oye, si utilizas muchísimo este tipo de servicios, cuidado, porque hay partes de tu acervo mental que se van a cambiar. Y hay estudios que ya lo dicen, ¿no? Que te cambia el córtex prefrontal, que incluso te afecta a niveles de ansiedad.
Artritis, o sea, als dits.
Correcto, o sea, hay ya muchísimos estudios. Por lo tanto, hay que empezar a avisar y hay que empezar a hacer educación en casa, pues para que los chavales entiendan que eso es una herramienta diseñada para robarte el tiempo, porque para ellos el producto eres tú. Esto es lo que hay que explicarles.
Ens queden 2 minuts. Recordant que aquest dissabte farà un mes d'ençà que els Estats Units i Israel iniciaran els atacs contra l'Iran, la majoria de tertulians aquí en aquest programa s'han manifestat dient que creuen que serà una guerra a curt termini. Ara ja duim un mes, però faig una ronda ràpida per saber si, no sé si heu canviat d'opinió, ja no record qui va dir curt, no, però quasi tots coincidiu en que seria un conflicte a curt termini. Seguiu pensant que serà a curt termini, Helena?
Yo creo que no.
¿Tú crees que no?
Yo no era de las que opinaba
que
eso.
Tú eres de las que no, ¿eh?
Yo no lo veía como...
La mayoría de a curt termini, ¿no? Elena, ¿no? ¿Vale?
Yo no me atrevo a decir, porque como esto está en manos, con perdón, de una persona absolutamente imprevisible, que es Trump, no tengo ni idea de qué pasa por su cabeza. Ahora sí que tengo una cosa clara, que la guerra continúe o no continúe, cuando Trump diga, la guerra ha acabado...
Los efectos de
crear esta
de la
ficción,
guerra,
claro. Porque claro, él vive de ficciones. Entonces, a él le robaron unas elecciones. E insisten que le robaron las elecciones. Ahora dirá, no, ya no hay guerra. Y seguirá habiendo bombas. Pero como él dirá que ya no hay guerra, pues ya no hay guerra. Yo, como estamos en manos de un señor imprevisible por ser suave, pues no tengo ni idea.
Vale, Nekane no sabe, no contesta. Respecte al període, Elena diu, ja no crec que, o mai he dit que sigui curt, sinó que no ho creu. I tu, Eduardo?
Yo creo que no durará mucho tiempo más por...
Vale.
Básicamente por las declaraciones que está haciendo Trump, que ya empieza un poco a aflojar el discurso, y porque detrás de eso también hay que tener en cuenta que hay otros países que están haciendo presión para que esto termine. O sea, Emiratos, evidentemente, no le está haciendo ninguna gracia la fuga de capitales que está teniendo y el impacto brutal que está teniendo en su turismo. Yo creo que también es un escenario y es un actor que está presionando mucho para que esto se solucione lo antes posible.
Sí, claro, pero luego está Irán, ¿eh? Quiero decir.
Bueno, sí, es que tenemos dos locos en cada
lado.
Claro,
es que, claro, o sea, pero quiero decir, si la guerra, igual Trump, no, pero luego está Irán.
Són les 10, que tingueu un molt bon cap de setmana. Recordeu que dissabte, quan siguin les 2 de la matinada, seran les 3. Després parlarem de
canvi
d'hora. Bon cap de setmana, companys.
Bon fin de setmana.
Notícies, continuem tot d'una.